amb aquesta senyora russa que venia de París, que era la musa del surrealisme.
Aquell viatge que d'aquest,
no? Aquest noi se'ns ha acabat d'espatllar.
Però qui és aquesta senyora russa?
Exacte.
Que és molt més gran que tu.
Clar, aleshores, succeeix el contrari, que és que el Dalí pinta la gala fins a la sacietat, es converteix en la reina i senyora de la seva pintura i comença a fer-li, això també és molt interessant, en intermediària. Li fa d'intermediària, l'obra de Dalí esclata, es converteix en internacional, va pujant de cotització i el paper de la gala esdevé el paper de la senyora que organitza la vida de Dalí, no tan sols econòmicament, es fan milionaris, sinó en la seva estructura artística, del que hi ha en els quadres, que és ella mateixa, sovint. Recordem la Madonna de Port Lligat. Es poden veure alguns d'aquests quadres en aquesta exposició. Sí. L'exposició que ha tardat 4 anys en construir-se, ho explica l'Estrella de Diego, que és la comissària. Justament feta des de... Això és molt important, i ens anem d'anar aquest estiu de vacances amb aquesta idea de la transformació que ha patit la dona al llarg del segle XX i ara començaments dels XXI, esclata amb aquesta exposició que demostra per primer cop la importància positiva que té la gala, no com a devoradora del Dalí, sinó com a participadora extraordinària per fer esclatar l'obra d'un gran geni que és el Dalí, participant-hi artísticament. Aquella dona freda que ens han volgut vendre, que és així, no té res a veure amb la importància que també té a nivell artístic d'un senyor, a més, que té un nivell, una capacitat escenogràfica increïble.
¿Sigue usted utilizando azúcar de dátil?
No. Eso fue al principio.
Bien.
Porque me gustaba mucho, en este momento era un apasionado de las moscas limpias. Las moscas que se pasan por la cara de los burócratas, todo eso es más repugnante en los hoteles, posible. Pero las moscas limpias de Port Lligat, que se pasan por detrás de las hojas de los olivos, esas son, van vestidas como por Balenciaga, son limpísimas y esas son maravillosas. Y cuando pinto, me ponía dátil aquí y un poco de miel.
Atención.
En la comisura de los labios.
Atención.
Y entonces esperaba el momento, bababa de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca hacía... Y ya soltaba. Y al cuarto de hora después otra mosca. Eso es una cosa sibarítica.
Sibarítica. És boníssim.
No fa molta gràcia, això.
És l'entrevista aquella del Soler Serrano.
És brutal, aquesta entrevista. Sí. És el famós A Fondo del Soler Serrano, un programa mai prou apreciat per nosaltres, perquè el que li explica el Dalí aquí, que es posa la mel perquè les mosques li vagin mentre està pintant, i ell beveja quan pinta, i quan li arriba la mosca es queda enganxada a la comissura del llavi. Te l'imagines fent-ho. És una cosa...
És espectacular. O sigui,
clar, això havia de ser molt complicat, eh? Viure amb aquest senyor havia de ser molt complicat.
T'ho diràs.
M'entens o no?
T'ho diràs.
Perquè si veieu alguns vídeos, algunes imatges del que va fent el Dalí, esclar, tenir aquest senyor a casa, jo de veritat...
La quotidianitat devia ser,
esclar,
complexa.
Aneu a veure aquesta exposició perquè entendreu la capacitat de comprensió que devia tenir aquesta senyora. Perquè, esclar, aguanta el tema. M'entens o no? Perquè aquest home, a bones, hi està molt bé. Però el dia que devia tenir el dia girat, el Dalí havia de ser molt complicat,
home,
eh?
Home, sí, havia de ser.
M'entens o no? Bé, seguim. És important, penso, explicar que va arribar un punt que la importància artística de la gala dins de l'obra del Dalí, i fins i tot, com es pot extreure de l'exposició, com a signatura pròpia, com a artista pròpia, invisible, com es descriu, en Dalí va arribar a signar quadres durant tota una època com a gala Salvador Dalí. O sigui, la pròpia signatura de l'artista portava inclosa l'empremta de la seva dona, la qual cosa també et dona a entendre quina era la capacitat, el nivell d'influència d'aquesta artista en un altre artista que era el Dalí. Hi havia d'haver hagut moments realment complicats. Van viure a París, van viure a Port Lligat, van viure a Nova York. A Nova York va haver-hi un incident. Un incident amb un aparador que millor ho escoltem.
El surrealismo estaba de moda en Nueva York. Y los escaparates, el bonito, el más lujoso de la Quinta Avenida, me pidieron de hacer dos escaparates surrealistas.
Ay.
Entonces yo me pasé toda la noche trabajando. El uno se llamaba El Día, el otro La Noche. Y había cosas realmente horrendas. Había teléfonos en forma de langosta. Había sobre todo una bañera peluda, doblada de astracán, en fin, indescriptible. Había un traje afrodisíaco lleno de pipermín y moscas, etcétera, claro, etcétera, etcétera.
Bien.
Entonces yo muy contento, el día siguiente voy a ver el resultado, veo que me han cambiado el escaparate. Entonces pido qué ha pasado, dije que había demasiado gente que lo miraba. Yo dije que lo tenía que volver a poner, que sí, que no hablaba inglés, que me habían ya pagado mi cheque, que no tenían que, para qué cambiar nada. Entonces me se ocurrió una cosa, entrar en los dos escaparates y a patadas rompí todos los maniquís. Ay, y después cogí la bañera, la bañera peluda, y la quise volcar para dejar inutilizable el escaparate con el agua que había. Pero la bañera rompió el cristal, un inmenso cristal, Gala llorando, todo el mundo desesperado.
La Gala plorando.
Mi abogado llega y me dice, lo mejor es ir a la cárcel inmediatamente, porque conozco un juez que va a juzgar los delitos de esa tarde, que es muy buena persona. Entonces me metieron a las 8 de la tarde en una especie de jaula ignominiosa, y entonces pasé de eso a ser juzgado. Había el clásico juez con el pelo blanco, escuchó lo sucedido y dice, Dalí ha cometido un acto demasiado violento, ha roto un cristal que vale $60, lo tiene que pagar, pero todo artista tiene el derecho de defender la integridad de su obra.
Ara, aquí entra Gala. Ostres, això havia de ser una cosa.
El retrat ha estat esplèndid.
Clar, aleshores cada dia passaven coses aquí. M'entens? Per tant, artista mític, tot el que tu vulguis, hi ha una imatge que és molt curiosa, que penso que explica molt bé qui va ser la Gala Pol Dalí, que és la Casa Museu Castell Gala Dalí de Púbol, així es diu, eh? O sigui, el famós castell de Púbol,
sí,
on està enterrada la Gala, per cert, que resumeix molt bé la influència de l'artista sobre l'artista. El Dalí li va comprar el castell perquè ella hi anés quan volgués, però amb una condició, perquè ella aquí s'hi veia amb els seus amants, d'acord? El Dalí tenia una parafília, que és que li agradava que la seva dona la veiessin altres homes, d'aquí ve que es convertís en protagonista, sovint despullada en els seus quadres, i per tant, això és una parafília, és un tipus de voyeurisme. És la mateixa mirada que nosaltres podem tenir ara en aquesta exposició del Manac. O sigui, tu vas a veure, ho has d'anar a veure amb els ulls del Dalí. Comprendre per què se la va estimar tant. Què va veure amb aquesta dona que li va organitzar la vida, li va facilitar tota la sortida de la seva creativitat, i per tant, comprendre que aquesta casa museu, és que l'habitació es diu una habitació pròpia a Púbol. Clar, o sigui, una dona lliure. Per primera vegada al segle XX, el concepte de llibertat per una dona entra en primera línia d'actualitat en una obra artística com la de Dalí, que fa de la seva dona una dona completament lliure, fins al punt d'anar amb altres homes. Perquè la condició és que ella, mentre estigués al castell de Púbol, ell no hi podia anar. Ell només hi podia anar quan ella volgués. Això ja és a la... O sigui, també és molt surrealista, no? Entenem-ho. Però aquesta llibertat d'aquesta dona que és la Gala, per primera vegada reverteix el concepte de model, d'un cert aprofitament de l'artista, és al revés. És la dona que justament l'ajuda a organitzar-lo.
Aquesta exposició és el Manac en aquests moments, Gala Dalí. Vols tirar algun document més?
Com a comiat.
Ah, va, perfecte, perfecte. Comiat, sí, de, en general, de temporada, també.
Clar, jo no, a mi no m'agrada acomiadar-me, jo no m'acomiado mai.
Tu vols fer-ho,
no?
A través de Gala Dalí?
Clar.
A veure.
Vinga.
Escarxó fos tendres i maques.
Adeu. Adiós, muchachos.
Doncs au, adiós, muchacho, eh? Bon estiu, Genís.
Igualment.
Adéu-siau. Adéu. 11 i 10. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Gerard Guardi, bon dia.
Bon dia.
L'entorn de Soraya Sáenz de Santa Maria es posa a disposició de Pablo Casado.
És el missatge que llancen hores després de la derrota al Congrés Extraordinari del PP. Enric Millo, el principal avalador de Soraya a Catalunya, ha garantit que faran costat a Casado sense fissures. N'acaba de parlar al Via Lliure de RAC1.
La discussió és que estem en un mateix vaixell i el que hem de decidir és qui serà el capità. La tripulació estem tots, el passatge, som els mateixos. A partir del moment en què es pren aquesta decisió, tots estem a les seves ordres. Tots fem el pan del mateix partit, no? Per tant, tots estem amb el nou president, que inicia una etapa nova, és l'etapa dels que tots ens genera il·lusió.
Millo diu que estan compromesos per integrar la candidatura de Soraya a la nova executiva del PP. Missatge molt similar al que llançava precisament un dels membres d'aquesta executiva, José Manuel García Margallo. També el Via Lliure ha assegurat que la divisió ja és història i que les ferides estan tancades.
Yo creo que se han curado ya. Así como si el triunfo hubiese sido para Soraya Sáenz Santa María, hubiese sido muy difícil de integrar a las personas que vendrán en el campo de Casado, porque son perfiles muy, muy nítidos. Aquí no hay ningún problema.
Tots dos, tant Margallo com Millo, han coincidit a rebutjar la idea que Casado és el candidat d'Aznar. Millo, per cert, ha demanat respecte per Xavier García Albiol. Assegura que ningú en qüestiona el lideratge al capdavant del PP català. Això sabent que en la primera volta de les primàries del PP el vencedor a Catalunya va ser Casado, amb Alejandro Fernández com a principal balador. I els associats del PDeCAT veten que els consellers puguin estar a la direcció del partit. Tot i el pas al costat de Marta Pascal, continuen les tensions entre el seu anterior equip i els entorns de Jordi Turull i Josep Rull per formar una executiva d'integració. Des del Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona, Marc Martínez Amat.
Hi ha turbulències d'última hora a l'assemblea del PDeCAT que ha de delinear el partit amb el full de ruta de Carles Puigdemont de la Crida Nacional per la República. Els associats han tombat la proposta que feien els crítics amb Pascal per relaxar el règim d'incompatibilitats i permetre que els consellers, com Buch i Calvet, formessin part de la direcció. Això no els tanca la porta definitivament, però ara hauran de demanar que els ho autoritzi expressament el Consell Nacional del Partit. Ahir a la nit hi va haver també tensions sobre el paper de la comissió delegada, un nou òrgan per portar el partit cap a la Crida. L'equip de Pascal volia tenir un pes important en aquest òrgan, en detriment dels presos, que també seran, però no van guanyar les votacions. I amb aquest ambient encara no s'ha aconseguit pactar una candidatura conjunta que integri una banda i l'altra. I a hores d'ara, quan falta mitja hora perquè es presentin les candidatures, fins i tot no es descarta que n'hi cabe havent dues. D'altra banda, els associats han rebaixat el text estratègic que s'aprova a l'Assemblea en comptes d'apostar per fer efectiva la República de manera immediata. Finalment, el que diran és fer-la efectiva el més aviat possible. Quim Torra intervindrà a la clausura de l'Assemblea, com també l'exprimer ministre escocès Alex Salmond i Artur Mas.
I la policia local de Platja d'Aro, el Baix Empordà, ha creat una patrulla específica per lluitar contra el botellón, sobretot en el cas dels menors d'edat. Quan atrapen un bebé al carrer, envien una carta als seus pares. El cap de la municipal, David Puertas, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Fem també un seguiment d'aquell menor, eh? Parlem amb els seus pares, informem del que ha passat, fem venir els seus pares aquí a comissaria, parlem amb ells, i en el cas de que no podem arribar a parlar amb el seu pare, perquè ja està amb un major d'edat i aquest major es fa càrrec del menor, li fem arribar una carta tant al seu domicili com als serveis socials del seu ajuntament.
A les últimes tres setmanes, d'ençà de la revetlla de Sant Joan, aquesta patrulla específica ja ha denunciat una trentena de persones que hauran de pagar una multa d'entre 150 i 300 euros.
Als esports, l'Espanyol ja vola cap als Estats Units per començar la gira nord-americana amb David López, però sense el jugador del filial Lluís López, que sí va estar en la primera estada a la Vall d'en Bas. El mundialista Òscar Duarte s'afegirà a l'expedició blanquiblava un cop arribin a terres americanes després de la seva participació al Mundial de Rússia amb Costa Rica. A més futbol, el Girona no va passar ahir de l'empat a 0 en el primer partit de pretemporada en l'estada que els gironins estan fent aquests dies a Manchester. Els homes d'Eusebio no van completar un bon partit i a més els jugadors Sebas Coris i Pedro Porro es van haver de retirar del terreny de joc per unes molèsties físiques. Dimarts el Girona jugarà un nou amistós contra l'Oldham Athletic. En Fórmula 1, quan passin 10 minuts de les 3, arrencarà el Gran Premi d'Alemanya amb Sebastian Vettel des de la pole. A la primera línia l'acompanyarà Valtteri Bottas, el principal rival de Vettel al Mundial de Pilots. Lewis Hamilton sortirà 14è, Carlos Sainz ho farà des de la 8ª posició i Fernando Alonso des de l'11ª. I el Tour de França avui es disputa la 15ª etapa de 181 quilòmetres amb 3 ports puntuables, l'últim de primera categoria, 41 quilòmetres de l'arribada. El galès Geraint Thomas segueix amb el mallot groc de líder.
I el temps, els núvols aniran trencant-se, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre, però poden mantenir-se alguns ruixats fregant la costa i durant la tarda se'n formaran de nous al Pirineu i a la Catalunya central. Calor a ratlla amb màximes al voltant dels 30 graus.
Un quart de 12 del matí. Gràcies, Xavi. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1.
De debò? Les 5 de la matinada?
Som-hi, que només queden 500 unitats del Ford Focus actual totalment equipat per 14.990 euros. És l'última oportunitat per aconseguir el Ford Focus amb motor EcoBoost, navegador, connectivitat total i molt més per tan sols 14.990 euros. Només 500 unitats. Anem al concessionari ja!
Finançat amb FCE Bank fins a esgotar existències. Condicions a Ford Ponès. Xarxa Ford de Catalunya.
El tens a dins del retrovisor. Sempre el mateix cotxe. Però has pensat que podria ser el teu? Ara, a Catalunya Wagen, un Volkswagen Golf amb MyRenting per 10 euros al dia. 10, sense entrada, amb assegurança, assistència i manteniment inclosos. Catalunya Wagen, Rambla Catalunya, cantonada Diputació. Volkswagen Barcelona Ponès.
Vehicles Premium de gerència amb molt pocs quilòmetres només a Donai Land Rover. Land Rover Evoque 4x4 full equip per 32.500 euros. Aquest i 40 vehicles més amb entrega immediata. Donai Land Rover. Vehicles com a nous i amb les màximes garanties. A l'Hospitalet, carrer Botànica 102. donai.landrover.es.
Aquest estiu apropa't a Sitges. Torno als jardins. Jo sóc el Festival Terramar. El 30 de juliol, nit per recordar els grans èxits de Nat King Cole, amb la veu de Gregory Porter i les cançons de tota una vida. Jazz, blues, soul, ompliran tots els racons de Sitges. Tot el que sóc a festivaljardinsterramar.com.
Club Vanguardia et convida una nit molt especial al Festival Jardins Terramar a Sitges. Deixa't portar per Gregory Porter, una de les grans veus del jazz. Gaudeix de dues entrades per al concert, una degustació gastronòmica a la zona VIP i pàrquing. Participa des de l'app Club Vanguardia o a clubvanguardia.com i viu amb Club Vanguardia una experiència única.
Els matins del cap de setmana, Via Lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
El programa líder del cap de setmana.
Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí.
Aviso, la selecció musical no l'he triada jo, per tant, el responsable es queda.
Que lleig. No, res.
Bueno, Juan, calma, que ja arriba el teu moment.
De la trinca?
Sí, no.
Ah, avui no toca trinca, no?
Demà a les 7, 8, 6...
7, 7 del matí.
5 del matí.
7 del matí, ens hi
posem. Bueno, en fi, us anava a presentar quatre de les persones que, en fi, que ja els coneixeu i que presenten programa aquest estiu, que arrenca demà a partir de les 7 del matí, el Joan Lluís García. Segona, tercera temporada?
Segona.
El capdavant del món a RAC1 estiu, el Xavi Rocamora, tercera ja.
Tercera.
De versió
no RAC1. Sí, és la tercera. Ningú s'ho explica.
Què tal, Jordi Beltran?
Molt bé.
Estava pensant, clar, Hawaii...
A mi no tens nassos de dir quantes temporades.
Clar, és que t'anava a dir, Hawaii... No, a veure, Hawaii 1905 no, Hawaii, sí. És segona.
Segona.
Però, clar, el noi són per festes...
18 anys. Si no compto cada tots estiu? Els estius que he fet a les altres emissores que
bueno, estan. No, però això no...
Jo fa 40 anys que estic tot. Fent estiu. Sí, sí.
T'agrada l'estiu, eh?
Sí, Frigo va estar a punt de proposar-me com a gelat. Frigibel, en forma... amb ulleres i tot, eh?
M'encantaria. Mira, aquest estiu vaig estar veient que hi havia uns gelats Minion.
Sí,
sí. I vull dir que això és possible, fer aquí una cara de Beltran arrodonida, no, amb unes ulleres
i tal. Sí, ara. I ara que està de moda, qualsevol dia em veureu aquí entrar.
Què tal, Cusó?
Hola, molt bé.
Primera temporada. Home, sí.
Bravo,
sí.
Bravo.
No sap on es fica.
Home, una mica sí.
Home, ja t'ho trobarà. A veure, primer, abans d'ahir vau estar al Món a RAC1 explicant una mica com fareu el programa. Per tant, això... No sé si voleu apuntar algun detallet, no, oi que no?
Jo crec que ja,
ja estaria.
Ja, 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 ja.
Valtran fa cara que sí. Que,
no,
que
no,
jo,
no, que va.
Que
jo em poso a explicar i acabes com a los 10 mandamientos.
Li falta 30 seccions més per explicar. Sí. Que li va
és que a veure, el Valtran és veritat que és un tio que produeix molt.
Molt, llavors, no, sí, és la creativitat feta per sobre. No, sí.
Coneixeu algú més creatiu que Jordi Valtran? Jo no.
Però està un despatx.
Deixeu-me escoltar més cançons d'aquestes tipus d'estiu. Va, tirem-ne una altra. Un rayo de sol.
Aquesta és nova. Me
trajo tu amor. Insisteixo, la tria musical no l'he feta jo. O una altra, va. Para ser bien el amor hay que venir. Gravació de VHS, eh? Si us hi fixeu, oi? Mira, puja, puja.
Sin gran videoclip, per cert.
Bueno, gran videoclip i després fixeu-vos que la qüestió musical té coses molt modernes, eh? Mira, mira. Mira, mira. La part electrònica, sentiu de fons?
Sí, no?
Mira, mira, puja, puja. Això és tecnologia punta del moment,
jo, de debò, si podeu recuperar el videoclip i el ball dels ballarins de darrere de la carrera, sí, no? És or.
És or. És or. Tirem, ara sí, tirem en un altre, els 80.
Home, aquí hem fet un salt de qualitat.
Ni idea, ni idea. No sé ni qui són.
Què dius?
Deixa'm escoltar que ho escolti almenys per primera vegada. Aquest et sona, Cusó, o no? Següent.
Home, i tant. Ah.
O aquesta altra.
Molt de boda, aquesta cançó.
Hasta l'hauries ballat, aquesta.
Sí, sí, sí.
Hi havia part, oi? Hi havia aquesta una mena de coreografia.
Jo recordo la del Saturday Night, per exemple, sí, que sí que tenia coreografia.
Saturday Night. Ai, sí, calla.
Home, sí, sí. Sí. És la típica de coreografia.
I és molt difícil, eh? No és tan fàcil com la Macarena.
O una que jo crec que no l'heu sentit en molt de temps, que és aquesta. No, aquí passa una cosa, que és que ara us anava a preguntar, qualsevol dels quatre, com que aquest estiu no tindreu estiu, diguem-ne, si alguna de les que heu sentit us recorden algun estiu concret, us porten en algun lloc o no? A part del Despacito, que això és una cosa...
És que a mi la de la Carrà no la tinc d'estiu.
No.
Perquè aquesta jo crec que encara hi recorren moltes discoteques o molts bars avui en dia entre temporada, vull dir que és
que vas molt
aixeca colze, no vagis per aquí que et veig a venir,
no, si et fiques tu solet
no. Jo dic que m'han comentat, perquè jo de nit, com saps, no migràs, no puc sortir, però m'han comentat que encara la posa. Sí.
Els teus observadors, els observes,
és correcte,
diuen
correcte.
Que sí, efectivament. Valtran, alguna d'aquestes?
Un rayo de sol.
Rayo de sol, sí.
Quan era adolescent em vaig acabar fins dalt de tot.
Mira'l.
Però és que, clar, tu penses, dius, la selecció l'ha fet una altra, però quina selecció vols fer?
No,
o sigui, quina cançó en català? Hi ha alguna cançó en català de l'estiu? D'aquest tipus?
Sí, alguna dels
Pets. El Muntatobé.
Va ser com la primera que van posar a TV3 allà fa 25 anys. I escolta, anem a... I la van aprofitar.
Però no en trobarà poques més. Jennifer també podria ser una que va triomfar l'estiu perquè va sortir al voltant de Sant Joan i aquí... Però no hi ha molta
gent. Jo, com que ja veu explicar i com que demà us posareu a treballar i no volia utilitzar també el diumenge per fer-vos pensar en el programa a partir de dilluns, us volia preguntar per les vostres vacances. O sigui, aquestes no podreu fer ara a l'estiu, que això és una evidència.
Sí, sí.
No és que vulgui posar el dit a l'anàfora, però vaja, és una evidència.
Ja està fet.
Com ho porteu, això, de fer-ho fora de temporada estiuenca?
No està malament, tampoc.
No?
És a dir, aquest punt de solitud, és a dir, d'anar i que no estigui
rebentat.
Gran aglomeració de gent, és agraït, també, d'anar fora de temporada, estàs allà tranquil, tant si ho fas a la tardor com si ho fas abans de l'estiu, allò, el juny o el juliol, principis de juliol, ostres, és bastant plaer també poder anar sol pels puestos.
Jo l'agraeixo, durant molts anys no vaig poder-ho fer, això de fer vacances al setembre.
Et tocava quan et tocava?
Et tocava fer-ho al juliol, una cosa així, però jo el prefereixo. Costa arribar-hi, perquè costa arribar l'1 de setembre, però un cop hi arribes té el seu premi, té el premi de poder estar això, o sigui, amb menys gent, els preus no són els mateixos.
Sí, és veritat.
Té avantatges que no té l'agost, lògicament.
El tren?
Home, tot això es trenca quan tens criatures, perquè ja per dir el setembre ja ens aprofites els primers dies de setembre i tot això, però jo ho recomano a tothom. O sigui, és evident, és una evidència que fer vacances a plena temporada d'estiu és un suïcidi, actualment.
No, i després hi ha una altra cosa, que és
o sigui, els aeroports. Hi ha gent que va de vacances als aeroports.
Sí, és
no cal.
Turisme d'aeroport, diguem-ne, no?
Sí,
és a veure, no. No, molt maco, l'aeroport preciós era, eh? Clar, ostres, he anat a Amsterdam i l'aeroport... Noi, res a envejar, eh?
Una meravella, eh? Tot. El de Gatwick està molt bé.
I he estat 24 hores allà i he dormit, escolta, estupendo, eh? Cosó, fora de temporada.
Jo crec que les vacances estan bé sempre. És a dir, el que mola per això de fer-les fora temporada és la solidaritat que et trobes, no? Perquè tothom et diu, oh, és fantàstic, que no les facis a l'agost, per això que estem dient, perquè treballes amb aire condicionat, sí, perquè normalment... Escolta, que si les féssim a l'agost no passaria res. Ara, fer-les quan toqui sempre està bé. Yeah.
Després hi ha una altra cosa, que és quan a les zones no turístiques de les ciutats, que, com per exemple Barcelona, que tenen un aire completament diferent quan arriba a l'agost, no? Aquella mena de sensació estranya, i que els que marxen després no capturen. Aquella ciutat semifantasma, que no ho és mai, perquè està plena de turistes, però en determinades zones molt concretes, no?
Sí, i també
hi ha un caminar diferent.
I de quedar-te a la ciutat per tu una miqueta. És a dir, si és veritat que estàs treballant, estàs en un allò molt moment intens, però també aquest punt d'ostres de la nit, no?, que arriba, que hi ha menys gent, que tot és més solitari, aquest punt així com més canalla, que a mi m'agrada molt també.
Sí, molt d'acord.
De fet, jo crec que si tu vas a París el mes d'agost, no coneixes París.
Clar.
Sí que vas als monuments, però no tens el pols de la ciutat. Aquí, abans potser passava més, jo crec que ara també la cosa s'està com contemporitzant i equilibrant una mica, però en canvi ciutats com Londres jo crec que no varien tant. És aquí a la banda del sud que, clar, treballar amb aquestes temperatures i tot això, és una mica dur i tothom tira pel dret el mes d'agost, no? Però...
Aprofito el nom del programa, Beltran. Hawaii és un destí somiat o no?
Sí, suposo que sí.
No hi has anat mai.
No hi he anat mai i no sé si podré anar. I, no ho dic perquè últimament l'activitat volcànica no s'ha aturat. És a dir, van bastant a saco i l'altre dia veia imatges.
Van a saco.
Sí.
No,
va,
no era insuportable.
No respecten res.
No, és veritat. Però veia una embarcació d'aquestes turístiques que la lava que arribava al mar va començar a eclosionar tot això i una mica més i menys la barqueta. O sigui que... Sí, és un destí somiat per allò que té de tòpic, perquè hem vist moltes sèries de Hawaii, perquè una camisa hawaiana sempre et dona el rotllo de ei, i et tens enrotllat, però tampoc és el lloc que jo moriria per anar. O sigui, jo tiro més cap a Woody Allen i faria més vacances a ciutat que de natura.
La resta, ciutat i natura, en aquesta lluita
natura,
eterna?
Clarament.
Sí, eh?
Abans potser sí que era més a ciutat, però no sé, no crec que sigui que faci gran, perquè als meus 22 anys no puc ser gran, no?
Però, molt bé,
exacte, gràcies. Però jo prefereixo... Fixa't,
vam començar a fer el versió amb 19. Sí? Sí,
la neix escoltant Escuela de Calor de l'Aire.
Paragant la legalitat, eh?
Si el l'Aire posa auricular... Però no, escolta, és ben portats. En qualsevol cas, jo prefereixo natura, no sé.
Sí, estàs fugint de ciutat, sí?
Sí.
En els últims temps.
Sí, potser perquè també està tothom a la ciutat, no? El mes d'agost amb la calor i la gent i tot plegat, potser prefereixo, que també hi ha molta gent, però natura n'hi ha menys, no sé.
Jo ara amb el nen, claríssim, natura.
Sí, sí,
eh? Què l'he de fer portar jo a Nova York un nen de 2 anys?
Sí, home,
si mira, no. Què és això? Què estic fent aquí, no?
Però millor Burgos, sí.
Bueno, Burgos a l'estiu és maco, eh? No fot calor, no. Però escolta, allò, la platja, la muntanya, clar, el nen...
Amb... Però sí que hi ha una fórmula que jo crec que funciona, que és... Fas vacances un mes, que un mes segons com se'ls fa llarg, també. No, de vegades se'ls fa llarg. Primera setmana, desconnexió. Segona setmana, aventura, moviment, ciutat, el que sigui. I l'última sempre, lloc tranquil, el camp i tot això, que notis que has descansat i tornes aquí i dius, ei, ja torno a ser aquí, nois.
Però necessites acostumar-te a les vacances, eh? Això que dius tu, si el primer dia ja no desconnectes, necessites uns quants dies per descompressionar.
Això és com quan acabes de treballar no pots anar directament a dormir.
No.
Has d'anar a passar pel bar, fer la canya o estar a casa mirant
alguna cosa i al cap d'unes hores ja ets persona normal.
I no us passa a vosaltres? A mi em passa sempre que quan començo vacances em foto malalt.
Sí,
és a dir,
sí. cada any.
Però la ràbia aquesta, home, estic gastant dies de vacances al llit. I dius, no, home, no.
Que me'ls descomptin.
Clar, sí, sí.
Et sents la persona més miserable a l'univers. Com pot ser que estigui així?
El loser número 1 del món. Sí.
Esteu molt futurs, no realment?
Sí, sí.
No,
els 22 els portem també.
Clar, els 22 que tens tu, tot per estar gairebé.
És que en aquesta i altres feines, suposo també, però en aquesta especialment, tu et reveles constantment que et pugui passar alguna cosa que impideixi que tu compleixis la teva funció. Mm. Llavors vas retenint, vas acumulant, i quan fas xufa, pam!
No, sí, allò.
Com aquells del Forges. Sí. No me digues nada, estoy fuerte.
Looney Tunes, allò enganxat a l'asfalt.
Sí, sí, enganxat.
T'han de treure. Tu ets ciutat o...
És que ara quan us escoltava pensava, si tinc pocs dies ciutat i si tinc molts dies prefereixo natura.
Pocs dies ciutat.
No, perquè tens la sensació que aprofites més el temps, que veus més coses. Ara, si tens molts dies per endavant, dius, ostres, sí, vaig a descansar, vaig a veure natura...
Jo estava pensant en Beltran, que tu jo crec que havies dit que, bueno, que tires més per Woody Allen. La teva ciutat és Nova York, o no?
Sí,
o és Londres?
Sí, totes dues, de totes dues he marxat més una vegada plorant.
Ah, sí?
Sempre.
D'enyorança?
Ei, de que... Digo, estic marxant d'un lloc que m'agrada molt, on he passat coses que... Però a mi que vaig fent gran costa més també. Són ciutats d'aquelles que requereixen un ritme bastant potent i he anat moltes vegades i de vegades doncs, et ve de gust, no sé, també podria ser una ciutat d'Àfrica, per exemple, Bamako, una d'aquestes, o del Carib. És a dir, un lloc que tingui botigues, per dir-ho d'alguna manera, no?
Però i aquella sensació de tornar-hi que no s'assembli al record que tenies? T'ha passat?
Sempre,
perquè es transformen sempre. Molt, sobretot Londres i Nova York.
Abans era molt més evident a fora, però és que ara ja passa aquí també.
Yeah.
O sigui, ara hi ha coses que un any hi eren, l'any següent ja no hi són. Mm. Perquè l'especulació, tot, fa que es transformi, o els negocis que no tiren, doncs fa que... Però sí que és una mica frustrant, és a dir, nen, que et portaré un lloc, nena, et portaré un lloc...
I vas ensenyar els fills.
Hòstia, no hi és, perdó.
I pam.
I això passa.
La resta, el retorn a algun lloc on hagueu viatjat, el feu? L'heu fet alguna vegada? De dir, ostres, és que em va encantar tant que hi he tornat.
Jo a Nova York, precisament, perquè sí. Nova York, el primer cop, no pots parar, és a dir, és a veure-ho tot, i vas de cul, perquè hi ha tantes coses que no pots parar, i el segon cop sí que el vaig poder dedicar a viure una mica la vida de Nova York, és a dir, el poder... com ells fan dinar en un parc, o com ells fan agafar la bici i anar per Central Park, o dedicar-te a tirar una tarda, a passejar i a caminar, i a entrar aquí i a entrar allà, i no haver de veure doncs, els edificis típics, o aquell museu, o... i pots anar més tranquil. I és l'únic, crec que és l'únic que he repetit, Nova York.
Sí, és molt tòpic, però jo també, Nova York. Nova York i els Estats Units, que és un país que, vaja, que m'encanta, i allò de... Mires a la bola del món i dic, hosti, soc molt loser, vull dir, vaja, he anat sempre el mateix.
Bueno, hi ha aquella gent que ho fa, no?, això de tenir un mapa
sí,
a casa.
Sí,
punxar sí, els llocs.
Tots
els
continents, no? De color verd on he estat i en vermell on vull anar.
Ah, sí?
Sí, sí,
ah,
sí.
I aquesta és la previsió.
Exacte.
O sigui, aquí hi acabaré anant d'alguna manera o altra. Sí. Quina és la teva xinxeta vermella més lluent, Cusó, llavors?
Austràlia. Nova Zelanda.
Sydney, diguem-ne.
Sí. Bueno, i tota la part de Nova Zelanda, tota aquesta part de natura i tal, m'agrada molt. Però ja que hi vas, no?, que et queda tan lluny, dius, pues fem els dos.
Us faré preguntes, ara que estàvem repassant músiques d'estiu, m'agradaria que m'expliquéssiu, a través de la música, algunes cançons que us hem demanat que trieu, què han significat per vosaltres a l'estiu, aquelles concretes, vale? Començaré pel Rocamora.
A veure
quines m'has triat? Hi havia un ordre de les que m'has triat?
No, feu la que vulgueu.
Va, doncs tira'm la primera que ha triat el Rocamora.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Cara és la sorpresa,
sí,
però importants, eh?
I ara intentaré explicar-me. Evidentment, jo no el coneixia, la Bordeta, la música de la Bordeta, jo no el coneixia. De fet, en tot cas, el tenia a la mierda, allò que coneixia d'això,
sí,
un dia en un congrés,
sí.
Doncs dedicar aquestes paraules a la bancada, em sembla que els populars.
Sí.
Però la Bordeta, i no ho sabia, aquesta cançó, Cantó la Libertat, és, o volia ser l'himne d'Aragó. No, no és l'himne oficial, però sí que era l'oficiós i el que reclamava molta gent. I vaig fer un viatge pel sud d'Espanya amb un amic, un molt bon amic meu, que és aragonès, i em va dir, sortiràs d'aquest viatge aprenent el nostre himne. I anàvem amb una... Puc dir marques, amb un Volkswagen per aquells, doncs, pel sud d'Andalusia, vam fer la costa d'Andalusia.
I matxacant amb el...
I cada dia, viatge amb la bordeta a la ràdio.
Fixa't que la música del cotxe a l'estiu és d'aquelles coses màgiques que passen, no? Que les generacions es troben en un cotxe i un s'obliga a l'altre a escoltar el del costat, no? I llavors acabes compartint aquesta cosa. No sé si la resta us ha passat, però quan punxaves aquesta pensava que igual eren els pares que et posaven a escoltar un Serrat, un Llac, un... No?
És el meu amic, de fet té la meva edat, més o menys, 22, com dèiem, i em deia posar la bordeta perquè ells, al final no ho van aconseguir, però sí que hi havia una plataforma que volia que fos aquest Canto a la Libertat fos l'himne oficial d'Aragó, que al final va acabar quedant-se el mateix, perquè va haver-hi partits polítics que van decidir que no era una bona idea, saps?
I la segona que m'has triat és aquesta.
Tengo la camisa mi amor está de luz.
Sí que és molt d'estiu.
Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu
amor. I això què?
El meu amic em va dir...
Sí, el teu amic sempre.
No, t'aprendràs aquesta, i jo li vaig dir, doncs tu t'aprendràs aquesta, i li vaig aprendre el Tengo la camisa negra de Juanes, que és del mateix any, aquell viatge 2005-2006, estem parlant, i aquestes dues cançons anaven sonant reiteradament en aquell cotxe, passejant per Almeria...
O sigui, era l'únic cotxe que saltava de la bordeta a la camisa negra. Va, Juan, ensenya'm les que t'has portat.
És que no sé, ara, això la bordeta era com molt... El que sonarà ara és...
Bueno, doncs que soni.
Va, tira.
Veure.
Any 2004.
2004.
També les dues que he portat són del 2004.
És el teu estiu?
He de dir que els meus estius han sigut molt guais sempre. És
aquella,
jo per mi és la millor època de l'any de carrer. Hi ha molta gent que es queixa que fa molta calor, bla, bla, bla. Jo era l'època que de petit anava a campaments, a colònies, era... passava bomba, després ja com a monitor d'esplai, que també vaig ser-ho, m'ho passava encara millor, i el tinc molt idealitzat, els estius, i el mes de juliol en concret. I sempre m'ho passava molt bé. I el del 2004 va ser especialment... d'aquells que recordes, ja saps, et ven somriure. Va ser el primer any d'allò d'acabar periodisme. De dir, jo abans havia fet polítiques, i allò acabes el primer... entres en periodisme amb dubtes, i dius, hòstia, el primer estiu, dius, és que era això que volia fer.
Sí, eh?
Va ser el primer estiu d'entrar a la ràdio, també, a Ràdio Sant Cugat, de començar a estar davant d'un micro, també de combinar les tardes allà a la ràdio, però també sortir una miqueta a la nit, i una de les cançons d'aquell estiu... Sí,
és l'estiu...
Va ser aquesta.
Diguem-ne, és l'estiu on tot és possible.
Tot és possible,
Estàs allà al final de la carrera, sí. Això... Cap aquí anem bé.
Anem bé, ens
i passant bé. I celebreu.
Sí, senyor, i escolta, ja gaudim moltíssim de l'estiu, i aquesta cançó, quan la sents, ja...
Te la saps?
Sí, a més, havia pensat que...
Mira com fuig, d'estudi, fixa't, L'altre dia el Marc es va aparèixer i la va recitar sencera.
Haiduk?
No sé què.
Sí, la sabíem. De fet, amb els companys de facultat vam fer la vam adaptar amb un parell de professors.
Professors implicats, eh?
Implicats. Va, és igual, no? El degà i l'altre, és igual.
El degà! Bueno, i l'altre que has triat...
És d'aquell mateix estiu. Aquell mateix estiu.
Que va sonar molt. Que se n'enamora. Oh. Que si veja que lingua agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar agora só me falta. Tu diràs?
Mira, m'agrada perquè és una cançó en portuguès que es pot cantar fàcilment. Jo vaig fer l'Erasmus a Lisboa, llavors era com feia poc que havia estat, i llavors em donava com punt de dir, jo sé portuguès, vosaltres no. I hem de pensar Fabrada, Fòrum de les Cultures, Fabrada, Carlinhos Brown, i en aquest context apareixen aquests els tribalistes, on ell hi canta també.
Joan Clos,
eh? Sí, exacte, la imatge de Joan Clos, allà ballant com si no hagués de mà. I sí, amb aquella samarreta.
Sí.
I va ser un estiu d'aquest així, que va sonar molt, així com altres estius, que no sabria identificar amb una cançó, la de Dragoste de Dintei, dels romanesos, i aquesta, i també una tercera, que era l'estiu de No menja més Dolores, llama-me Lola, que van sonar molt, i sentir-les em transporta a un estat de felicitat permanent d'aquell estiu, de dir, estic bastant, tots els dies estic bastant amunt.
L'any que ve 15 anys farà d'això, eh? Però felicitat per la informació. Bueno, Cusó, anem amb les cançons que ha triat la Cusó, que representin també algun estiu particular. Disco estrella.
He tingut un problema molt, molt greu a l'hora d'escollir una cançó, perquè jo penso en l'estiu i veig el disco estrella i el Caribe Mix.
Sí,
que era duríssim la decisió aquella de dir quina em compro i passar-te estona allà mirant-te la caràtula i dir, però si té les mateixes cançons.
Igual.
I la majoria covers.
Exacte, algunes mal versionades.
Ah,
i les portades de Unidor també.
Oh, eren meravelloses. Sí. I les, he pensat que música era el disco estrella, però si he de pensar en la música d'un estiu és aquesta. That tonight's gonna be a good night. 2009, aquesta cançó. Fa molt temps. Jo va ser l'any que vaig tornar d'Erasmus i jo havia estat a Anglaterra i vaig fer amistat amb gent de tot arreu, lo típic, no? I uns eren d'Itàlia i vam agafar el costum durant molts anys que l'estiu ens convidaven tenint una casa al Lago di Garda, que és al costat del Lago di Como.
Molt àmbit, això. Això sona molt
àmbit.
I el primer estiu, clar, tu tornes d'Erasmus, que és una mica com quan tornaves de campaments, no? Que estàs allà dalt i el primer estiu, pam, els teus amics tenen una casa al Lago di Garda. Llogues un cotxe, feu estiu i sonava aquesta cançó. Va ser molt bon estiu.
Excel·lent. Puja. Beltran, cançons estiuenques per estius especials.
Va, la primera, aquesta.
Oh!
A veure,
calor.
Quan dèieu allò l'estiu, quin estiu, l'estiu de... És que no tinc un estiu concret, vull dir, l'estiu per mi és una suma de sensacions d'estiu i això és la meva idea d'estiu. Però aquest el recordo, era l'any 88, que amb un amic vam fer una ruta, vam dir, bueno, fem Miami, Puerto Rico, Nova York. Miami, flamencs, jubilats...
Flamencs?
Sí, flamencs, sí.
Flamencs,
sí. Miami Vice, nen. Miami Vice, la careta, no? Tots flamencs. Carles Morteres, cubanos allà trepitxeant, gent jubilada amb cambreres joves que... Tonight we're going to dance! Recordo un matí que ens van llevar i semblava allò... Los albóndigues en remojo, que vam anar a esmorzar amb ulleres de sol que havien sortit a la nit i el meu col·lega es posa al costat d'un allà i abans que ens demanessin la comanda diu Jordi, marxem, dic, què passa? Diu, és que aquí hi ha un senyor gran que li va caient la sopa tota l'estona, diu, i no vull començar a deprimir-me de bona hora a primera hora del matí. Què va passar en aquest viatge? Només arriba a San Juan de Puerto Rico,
sí,
celebrant-ho, ei, esteu a Puerto Rico, el col·lega es tira sobre el llit i es trenca el dit petit.
Oh.
Però aquella mateixa nit, hospital, com lo van a pagar esto? Si tingui la... Bueno, ja ho arreglarem, tingui la targeta, no sé què. I vam estar tot l'estat de Puerto Rico, jo no tinc carnet de conduir, ell conduint, amb la mà que tenia ferida, i a la ràdio no parava de sonar aquesta cançó, entre moltes altres, però el Devorame otra vez, això hauria ser l'any 88.
Això és una de les que has triat, 1988. Sí. Una altra...
Steve Winwood, Higher Love, any 86. Amb aquest mateix col·lega i un altre, Xavier Cerdà, vam decidir anar els tres a Nova York. Ei, amic, ei, lloguem un apartament. Una amiga diu, sí, aquí hi ha un apartament d'una noia que se'n va aquests dies a l'avinguda 1, amb el carrer... O sigui, tu anar a Ciutat Alfabètica gairebé, anem al pis... Bueno... a la nevera obrim i només hi havia pots d'unes pastilles que no sabíem ni el que eren. Dic, i aquí la dutxa? I no, la dutxa no existia, era una banyera que era, s'aixecava una fusta que hi havia al costat de la nevera i llavors hi havia la pica on rentaven els plats que era la banyera.
Ah,
i allà podies treure i dutxar-te. Bueno, una calor espantosa i un dia es posa a ploure i resulta que sobre la llitera on dormia un hi havia goteres i a mitja nit es desperta. I va coincidir un estiu en què hi havia un megapremi de la... com si diguéssim, de la Bonoloto, que va ser molt, molt comentat perquè feia moltes setmanes que no tocava, i vam fer la loteria, i amb el Cerdà Nait, que dormíem al terra, al costat d'una finestra, dèiem, t'imagines que ens toca, tio? Ens toca tot això, i que... I el Cerdà deia, doncs ja no tornem, no? Dic, bueno, no sé què faríem. I recordo que quan agafàvem taxis i tot això... moltes vegades sentia aquesta cançó jo sempre tenia el costum de posar-me al costat del taxista i comentar, què? Vostè d'on és?
Bueno,
tal, aquell típic
jo,
rotllo...
Jo he anat a un taxi amb Beltran i confirmo que encara ho fa. Sí, 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 està una xarra...
Va bé, vamos recaudando. Vamos recaudando.
Va,
està molt bé.
Haurem d'anar una miqueta més ràpid, perdó, perquè perdó. Ja, haurem d'anar acabant, però una més, dues més, va, del Beltran.
Això és molt més local, va venir Carlo, un estiu que els meus pares van dir, bueno, estem fent obres en aquesta casa, queda't tu amb la tieta, vaig estar allà més sol i vaig conèixer, bueno, hi havia una noia que m'agradava molt i vaig aconseguir infiltrar-me en el grup d'unes amigues d'aquesta noia. La noia aquesta no anava mai amb ells, però jo vaig dir, bueno, així ens aproximarem. I vaig anar a una de les primeres discoteques de la noia, que es deia Bum Bum, que era un zulo que estava sota... I a la tarda, a les 8 de la tarda, ens va entrar i la cançó que posaven cada dia per animar-nos era el Brown Sugar.
Oh!
I per això no recordava. Va dir Carlo, allà.
Va dir Carlo. Any, què em dius?
Això deuria ser l'any... 70, no, no duris, finals dels 60.
Finals dels 60?
Sí, quan va sortir el Brown Sugar.
La última del Beltran.
I aquesta és bàsicament perquè és xiringuito i anar tirant i em recorda algun xiringo que he estat d'estiu. Però aquesta l'haig posat perquè fa estiu i ja està.
Sí, ja, està molt bé. Puja, puja. Acabarem aquesta conversa amb quatre dels editors d'aquest estiu, amb la Maria Gusó, amb el Joan Lluís García, amb el Xavi Recomar i amb el Jordi Beltran, matí, tarda, vespre i cap de setmana d'aquesta temporada d'estiu fins al 3 de setembre, fent-vos un concurs.
Ah,
de coneixements sobre l'estiu.
Ah, perfecte.
Perquè m'heu dit que us agrada tots l'estiu, vull dir, no heu dit ningú que tal. Tira'm una miqueta de música de concurs aquí. Aquí, ara. Sí. Això és com de videoconsola.
Sí.
El Mario, espera, que puja el Mario. A veure, la primera és de cançons. Jo us tiro una cançó d'estiu i aniré un per un i us dono tres opcions i m'heu d'encertar l'any en què es va fer famosa.
Perfecte.
Sí?
Jo a l'Islàndia pensa que aquest any...
Ja. Jordi Beltran, comencem per tu. La cançó és aquesta. Es va fer famosa la Macarena de Los del Río any 1993, 1996 o 1998.
96.
És el 1996? Sí, senyor!
Xiripa,
ja. Anem per la segona. Rocamora, la teva és aquesta.
Ara.
L'Sketchup,
no?
Sí, exacte, l'Sketchup, la CDG. Es va fer famosa l'any 98, 2002 o 2004?
Buf, et diré 2002.
2002?
Sí,
senyor! Juanlu, aquesta.
A veure.
Què em mires així, Juanlu?
El teu amic King Africa.
Sí, amic. Sí, el vam entrevistar un estiu que el Juanlu estava al versió estiu amb mi. Sí.
Grandíssim personatge.
Sí, inoblidable aquell estiu també.
Sí, senyor.
La bomba. És de l'any... Es va fer famós l'any 2000, 1999 o 2007.
Diria que... Jo la vaig ballar molt el 2000, igual anava tard. Jo diria 2000.
És el 2000?
Sí! Sí, senyor.
De moment... Estrella
2000. Excel·lent, excel·lent estiu. Cusó, la teva.
Ai, ai. Una cartica que ella guarda donde te escribí.
La bicicleta.
Ai, ai.
Any 2014, 2015 o 2016?
2016.
És el 2016?
Sí!
Un moment, aneu tots empatadíssims. Anem per la segona fase del concurs. Sí, home, hi ha diverses fases.
Molt bé, molt bé.
Mira, la segona fase del concurs és de discoteques mítiques. I necessito que les ubiqueu. Si jo us dic el nom d'una discoteca important, se suposa, i m'heu de dir la ciutat, jo us diré diverses opcions.
Perfecte.
Juanlu, comencem per tu.
Ah, molt bé.
Escòrpia. A veure, tres opcions. Escòrpia era a Manresa. Escòrpia era a Igualada. Escòrpia era a Cervera.
Oh, m'has matat ara. Em pensava que era al Garraf. No, l'he confós amb una
altra. On era Escòrpia? Manresa, Igualada o Cervera?
Manresa.
Era Manresa.
Oh. No!
Mira que vienen cops, ja.
Era igual. Sí. Era Igualada.
A Igualada.
Baltran. El Morros, el Morros. El Morros.
Sí. I tant, cada dia fitxant el Morros allà. Baltran, la teva discoteca és Atlàntida. On ubiques l'Atlàntida? A Sitges, a Vilanova i la Joltrú o a Castelldefels?
Jo em pensava estar a Los Montnegros.
No.
Baltran, digues.
No, és que, mira, em ve el cap perquè la gent arribava nedant a Sitges.
És a Sitges?
Sí, senyor!
T'està guanyant, Quadro. Sí. Maria, discoteca...
Ai, ai.
Pont Aeri. Oh. Mm-hmm. Pont Aeri era a Vic... Pont Aeri era a Manresa o Pont Aeri era a Sant Hilari Sacalm? Tu que hi havies anat tan sovint.
Exacte. Manresa?
Era Manresa?
Sí!
Ara
que sentim
això, era Pont Aeri.
Rocamora, Flying Free, sí. Rocamora, t'ha tocat la sala del cel.
Sala del cel?
La sala del cel. Era a Platja d'Aro, a Calella de Palafrugell o a Girona?
Platja d'Aro.
Platja d'Aro? No! Rebot per quadro? Va, rebot.
Girona, potser?
És Girona! Sumem el punt al quadro? No, no hi havia rebot. Mig punt, eh? Hi ha punt pel Juanlu, per així empata i et quedes l'últim.
Gràcies, gràcies.
Anem amb el bloc que marxi potser. I acabem amb l'última. Acabem amb l'última. Concurs de gelat. Mm. Jo us dic el nom d'un gelat i em dieu la marca de què era.
Val, val.
Vale? O sigui, les quatre opcions per tothom són Frigo, Cami, Mico o la Menorquina.
Val, val.
Aquestes quatre. Haureu d'ubicar aquelles cartes,
sí,
que trobàveu.
Sí, 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 sí.
Frigo, Cami, Mico o Menorquina. Juanlu,
a veure.
Per tu, gelat mític, de qui era? De Frigo, Cami, Mico o Menorquina? El Dràcula. El Dràcula, gelat, ja sabeu, vainilla, capa de maduixa, capa de Coca-Cola.
Jo, durant molts anys, vaig sostenir que és la perfecció feta gelat, perquè té això, una miqueta de Coca-Cola, una miqueta de vainilla... Sí. Frigo, frigo.
És frigo?
Frigo, frigo,
frigo. Sí!
A més, a baix.
Dràcula.
Diria que a baix a la dreta.
A baix a la dreta.
A baix a la dreta.
Rocamora. Rocamora, a veure. El Col·legiet.
Oh.
Recordeu, pola de llimona i cola, sí, una punteta de xocolata...
Aquí estava la...
I forma de coet.
Sí. Mm?
El Col·legiet era de Frigo, era de Cami, era de Mico o era de la Menorquina?
Sí, jo aquí m'has matat, jo crec que és Mico, però no estic en absolut segur. Eh?
El Col·legiet era de Mico?
No!
Era de Cami.
De Cami.
Cami. Era de Cami. No guanyes avui, recordo.
No, això està impossible, eh?
Busó, t'ha tocat? El Pirulo.
Home,
Pirulo era aquell polo de fruites tropicals que, no? Que anava donant com una merda.
El millor anunci de la història dels gelats.
Ah, sí?
A una platja on anava un nen i deia, ¿me dejas probar tu Pirulo?
Terrible, això. Això és veritat?
Era així? Déjame probar tu Pirulo.
El Pirulo era de Frigo, era de Cami, era de Mico o era de la Menorquina?
Cami?
Era de Cami?
No!
Compte que el Juanlu fent un rebot i fent trampa,
sí.
Ha estat... No,
ara ja
no
va. Deixa't el rebot, no.
Bueno, fes el rebot, però no compta.
Mico?
Era Mico.
Ja estava dubtant entre un i altre, eh?
Bé, acabem amb el Baltran. Si encertes, empates amb el Juanlu. Si no, guanya el Juanlu.
Hi havia
el
compromís en les marques, ho dic, perquè si no és molt fàcil. Si havies quedat...
L'últim era... L'últim gelat, Superxoc. Recordeu Superxoc?
Jo no.
Superxoc era, un bombón helado,
sí?
Que tenia com una capa de xocolata a dins, un cor de xocolata important.
Que quan mossegaves hi havia la xocolata dins.
Exacte, que tenia com una forma de polo, però era gelat de i amb ametlla.
Bombón almendrado, que en deia.
Ah,
no?
Això mateix. Superxoc.
Superxoc.
Era de Frigo, era de Cami, era de Mico, era de la Menorquina.
No deixaré que el Juanlu agafi el rebot i us proclami guanyador. La Menorquina no hi ha més nassos, no? No és la Menorquina, això?
No! Era de Frigo! Quin escàndol!
La Menorquina tenia una cosa molt bona, que es deia 55, que era com tot xocolata i vainilla per dins.
I uns polos de menta de la Menorquina, que eren boníssims.
Pobres, no, no tenien representació, tio. No, no, la Menorquina.
No n'hi havia ni res.
Era per enganyar la Menorquina. Bueno, estimats, que passeu un gran estiu.
Gràcies.
El Món a RAC1 podeu sentir a partir de demà amb el Joan Lluís García a les 7 del matí.
Sí, senyor.
A partir de les 4 de la tarda, el versió... És versió RAC1, és versió estiu?
Versió estiu.
Versió estiu, sí. Amb Xavi Rocamora, a partir de les 7. Al Hawaii 1905 amb el Jordi Beltran, i a partir del cap de setmana que ve a les 9 del matí el Via Lliure amb la Maria Cusó.
Perdona, no me'n podria estar. Li pots donar un consell a l'alternativa a la Maria Cusó?
Oh, m'encanta, no, això. Molt bé, molt consell, bé.
Passa-t'ho bé. Horrible, no? És terrible, aquest consell.
Com ell, com ell. Ell s'ho passa molt bé.
Senyors, descansar quan pugueu. Bones vacances.
Bones vacances.
Ja queda poquets, ja. Fins a les dues i vinga.
Passa-t'ho bé. Passa-t'ho bé.
Passeu-vos-ho bé, també, vosaltres.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Catalunya és una de les principals destinacions turístiques mundials. La millora de la competitivitat i la sostenibilitat, l'adaptació del sector a les noves tecnologies i l'encaix de l'economia col·laborativa són alguns dels reptes que afronta la renovació de l'actual model turístic. Els Miradors de Catalunya posem sobre la taula el model turístic de Catalunya amb experts del sector. Dilluns 23 de juliol a les 12 del migdia segueix en directe l'estreaming del debat a lavanguardia.com.
Un accidente, una mujer que no puede explicar qué le sucedió y muchas preguntas que pueden suponer el fin de un matrimonio. De la autora Superventas de La pareja de al lado llega un emocionante y adictivo thriller lleno de giros y un final inesperado. ¿Y tú? ¿Por qué huirías de un hogar feliz? Un extraño en casa, el libro perfecto para tus vacaciones. Un extraño en casa, publicado por Suma de Letras.
Viatges per autopista? La seguretat és important per tu i per nosaltres. A Autopistes t'acompanyem en els teus desplaçaments perquè els teus viatges siguin més còmodes i segurs. Davant qualsevol incident, situa't darrere de la barrera o el més allunyat del trànsit i protegeix-te. Viatge segur amb Autopistes.
Faig paelles al forn, amb gas, llenya... Però això sí, sempre amb caldo Aneto per paella. Per paella marinera, de carn, valenciana, fideuà i arròs negre. Aneto 100% natural. Caldos elaborats només amb ingredients frescos i naturals. De veritat.
Els matins del cap de setmana, dia lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
4 minuts i arribarem al punt del migdia. Se n'ha parlat molt aquesta setmana. S'ha aprovat el decret que permet tornar a vendre llet acabada de munyir, fresca. Feia 28 anys que estava prohibit i ara es torna a autoritzar per enfortir el sector làctic. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va penjar divendres una foto al seu compte de Twitter, bevent un llot, un got, volia dir, de llet crua, i va destacar-ne l'espectacular valor biològic i gustatiu. És una piulada que, vaja, va tenir bastant d'impacte i molta gent va retuitejar algunes crítiques, fins i tot algunes de l'àmbit científic que venien a apuntar que potser no era la millor opció, això de comercialitzar llet crua. Consellera Jordà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Què tal, Xavi?
Molt bé. L'han sorprès aquestes crítiques, consellera?
Home, una mica. La veritat és que sí, hi ha hagut crítiques, de fet com tot, eh? Hi ha sempre les notícies, hi ha qui les aplaudeix i hi ha sempre algun detractor, no? Sí que és veritat, però que no... Són molt, molt, totes, diguéssim, totes les que no aplaudeixen aquest decret, solen ser també d'un perfil molt concret, eh? I no només científic, sinó que hi ha algun comentari del món científic en positiu i algun en negatiu, evidentment tothom té la seva opinió. Però bueno, solen ser una mica cabernètiques, eh? Deixa-m'ho dir així.
Sí, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Teníem el dubte, perquè és veritat que hi ha hagut alguna crítica des del món científic, fins i tot recordo que el CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, va penjar un enllaç, diguem-ne, amb un article del diari El País on alertava del perill de consumir llet crua sense bullir-la, etcètera, etcètera. Fins a quin punt això té alguna... Des del seu punt de vista, des del govern de Catalunya, hi ha perill o no?
No n'hi ha cap de perill, en absolut, o hi ha el mateix perill que obrir la nevera agafar una cuixa de pollastre i intentar menjar-te-la després de 4 setmanes de tenir-la allà, és a dir, el mateix perill. És a dir, és que a vegades aquestes coses sorprenen. Escolteu, aquest decret que, com molt bé has dit, ha sortit aquesta setmana i feia 28 anys que no es podia consumir llet crua, respon a diverses coses. Primera, molt important són les millores tecnològiques de les explotacions ramaderes. El sector lleter del nostre país s'ha reestructurat d'una manera abismal i configurat doncs, les explotacions, les han tecnificat d'una manera extrema. I l'Alpes també el bon estat que en aquests moments té, està, la bona salut que té la cabana ramadera al nostre país, i això gràcies a la bona gestió i a les bones pràctiques dels propis ramaders. Són els primers interessats. Vull dir, heu de pensar que aquí darrere hi ha, és a dir, des de salut, la seguretat alimentària, tot el que se'ls hi fa fer, és una cosa increïble, increïble. Per tant, qui vulgui comprar llet crua, que sol ser un públic, deixem-ho dir així, molt militant, molt militant d'aquest producte, que deixi la gent de tractar-lo d'idiota. I deixem-ho dir així, així de clar, és a dir, la persona que va a l'exportació va a comprar aquesta llet, una llet, com bé ha recordat, i que jo també vaig dir en un tuit, amb un alt valor biològic i un alt valor gustatiu, entre moltes altres propietats, i va perquè vol. La persona que li ven amb totes les condicions de seguretat màximes i extremes. I aquesta llet, l'única cosa que ha de fer és bullir-la i consumir-la abans de 72 hores. És així de senzill. En un moment en què, escolta'm, en el nostre país estem lliures, formem part d'una zona europea lliure de brucel·losi bovina. És a dir, i escolta'm, no s'obliga ningú a beure aquest tipus de llet o consumir aquest tipus de llet. És a dir, em sembla... no sé, aquest país la gent es deu avorrir, perquè em sembla, i estic una mica enfadada, Xavi, deixa-m'ho dir així, però...
M'ofèn
molt, perquè no hi ha dret. No hi ha dret que assenyali així el sector, que està fent una feina boníssima, una feina que costa, amb esforç, en un sector...